Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Molt bona nit, els cinèfils tornem després d'una parada per seguir informant i gaudint del cinema, així que no perdem més temps i comencem.
Notícies.
Segons informa Deadline, Jessica Brown Findlay, vista la prestigiosa sèrie Downton Abbey, on interpreta Lady Sibyl Crowley, serà finalment la protagonista femenina de Winter's Tale, adaptació d'una novel·la de Mark Halperin publicada el 1983, que suposarà el debut com a realitzador de l'oscaritzat productor i guionista Akiva Goldsman. Entre els nombrosos crèdits del qual trobem films com Tiempo de Matar, Una mente maravillosa, Yo Robot, El Código da Vinci o Soy Leyenda. Així mateix, Aaron Johnson i Garrett Hedlund sonen ara com els dos candidats amb més possibilitats de ser el seu protagonista masculí en detriment dels prèviament esmentats Tom Hiddleston o Benjamin Walker. L'argument de Winter's Tale gira entorn de Peter Lake, un lladre irlandès que en el Nova York de principis de segle coneix a Beverly Penn, la jove hereva de la casa que pretén robar. Una història amb elements de fantasia desenvolupada tant al segle XIX com l'actual Manhattan, sobre un lladre, una noia moribunda i un cavall blanc volador.
Anthony Hopkins com Alfred Hitchcock, Helen Mirren com la seva dona, Alma Reville, Scarlett Johansson com Janet Leigh i James Darcy com Anthony Perkins. Com si no fos suficient aquest repartiment per convertir en molt esperada la producció de la Fox, Alfred Hitchcock en The Making of the Psycho, pel·lícula del títol de la qual defineix perfectament el seu argument, fins a 5 possibles noms cal sumar ara al seu cada vegada més interessant repartiment. En primer lloc, Deadline informa que Jessica Biel, a qui aquest estiu haurem en l'esperada desafia total, s'ha sumat al repartiment per interpretar Vera Miles, actriu que donava vida al personatge de Lila Crane en el clàssic de 1960 i segon paper femení més important del projecte, després del de Mirren. D'altra banda, des de Variety s'informa que Toni Collette, Danny Houston, Michael Stahlberg i Michael Wincott negocien la seva possible participació en aquesta adaptació de l'obra de Stephen Rebello, el guió de la qual signa John McClane, responsable de Cisne Negro.
Passem ara a parlar de Martin Campbell, que finalment serà qui es faci càrrec de The Dive, una producció de la Fox anunciada el 2008 i que durant tot aquest temps ha estat en l'agenda de James Cameron, sense que aquest hagi trobat el moment per concretar-la. Després de molt esperar, Cameron, de mutu acord amb l'estudi productor de la majoria dels seus films, sembla ser que al final ha rebutjat la seva realització en favor d'altres projectes, com les molt esperades seqüeles actualment en desenvolupament, Avatar 2 i Avatar 3, i el documental que planeja rodar en col·laboració amb la National Geographic, en el qual es submergirà fins a 11 quilòmetres per sota de la superfície de l'oceà Pacífic a bord del Deep Sea Challenger, un submarí especialment dissenyat per l'ocasió. Així doncs, el director de La Màscara del Zorro, Límite Vertical, Casino Royale, El Límite o la més recent Linterna Verde serà qui ens expliqui la tràgica història real del bussejador Francisco Pipín Ferraras i la seva esposa, la francesa Audrey Mestre, a partir d'un guió que signa J. Michael Straczynski i que presumptament es rodarà en 3D tal com volia Cameron, qui seguirà lligat al projecte com a productor.
Deadline informa que Novelser Pictures està en negociacions amb el realitzador Brett Ratner per dirigir Huida Medianoche 2, el guió de la qual serà reescrit per David Elliott i Paul Lovett. Està confirmada la presència de Robert De Niro, novament interpretant el caçador de recompenses Jack Walsh. La cinta original del 1988 comptava amb el següent argument. Jack Walsh, De Niro, és un caçador de recompenses que s'avança a l'FBI i captura pel seu compte un mafiós que s'havia escapat de presó. Jonathan, el duc Maduskas, qui va gastar 15 milions de dòlars a la màfia per cobrar els diners que li corresponen. Uns 100.000 dòlars, Walsh ha de creuar els Estats Units des de Los Angeles fins a Nova York. No obstant això, l'FBI no està disposat al fet que un desconegut arruïni la seva reputació, sense oblidar que la màfia també entra de ple en la persecució. En definitiva, una pel·lícula d'acció dels 80 molt simpàtica i plena de persecucions amb divertits cops de comèdia. De Niro i Jane Rosenthal produiran aquesta pel·lícula amb Ratner i la seva productora Rat Entertainment.
Sèries.
Comencem les sèries amb un nou fitxatge per la tercera temporada de Downton Abbey. Parlem del jove actor Ed Spillers, més conegut com el protagonista d'Eraon, del que de moment només se sap que farà d'un servil anomenat Jimmy. També s'incorporen a l'esmentada sèrie Matt Milne, Warhorse, i Shirley MacLaine, La Fuerza del Cariño. Milne també farà de Servil, serà Alfred, i McLaine donarà vida a la mare de Cora. I el que sembla ja segur és que el repartiment principal ha signat contracte fins una cinquena temporada, després de l'èxit que Downton Abbey està aconseguint al país britànic.
Passem d'una sèrie britànica a una espanyola, i és que Lola Dueñas va debutar el passat 1 d'abril a Ida com l'exdona de Chema, el venedor de la botiga de queviures Esperanza Sur. Després de l'emocionant comiat d'Anna Maria Polvorosa, la Lore, la comèdia rep la incorporació, com deien, de Lola Dueñas, guanyadora de dos Goyas per Mar Adentro i Jo També. El seu personatge ha estat nombrat per tots els protagonistes infinitat de vegades, però mai havien posat la cara de la famosa Marissa. Espereu que Marissa posi la relació entre Chema i la seva actual nòvia, Soraya, en perill, després d'haver-se perdut la feina, i davant la mala situació que els García viuen a casa, la jove Soraya decideix penjar una oferta en un canal de feina. Després de rebre la primera oferta com dependenta, descobrirà que es tracta d'un shake-shop i que l'encarregada de fer-li l'entrevista és ni més ni menys que l'exdona del seu nuvi.
Encara pendents de que la sèrie d'Anna Torv, Joshua Jackson i John Noble sigui renovada per la Fox per una cinquena temporada, els creadors preparen un final amb convidats de luxe. Friends no para d'anunciar novetats perquè el final de la seva quarta temporada, i potser de tota la sèrie, malauradament, sigui apoteòsic. Primer es van anunciar els fitxatges de Henry Ian Cusick, que era el que feia de Desmond a l'os, el noi que trobaven al búnquer, i Georgina Hyde per un capítol de finals d'abril. Després es va dir que la sèrie de Fox podria continuar com a còmic en cas de ser cancel·lada. I ara la sèrie de ciència-ficció protagonitzada per Olivia Dunham, Peter Bishop i Walter Bishop acaba de sumar una nova cara al seu repartiment, i també prové de Lost. Friends, dos misteriosos agents al final de la quarta temporada? Doncs sí, sembla ser que Rebecca Mader, coneguda per interpretar Charlotte Lewis a la ficció d'ABC i també pels seus papers en Los Increíbles Powell o la recentment cancel·lada de Work It, serà una dona forta amb caràcter en els dos últims episodis de la quarta temporada. Pel que sembla, estarà relacionada d'alguna manera amb el malvat David Robert Jones i així compleix un dels seus somnis, aparèixer a Fringe, sèrie de la qual és gran fan. Fa ben poc, Mader confessava a TV Line que es moria de ganes per sortir en ella. Em deixa bocabadada, quan conec algú que no la veu, em poso com «Però què dimonis et passa?», va confessar l'actriu. Haurem d'esperar, aviam com ens sorprèn, de nou, JJ Abrams.
Fa unes setmanes us vam parlar de The River, una sèrie que preparava la ABC, que s'ha estrenat al febrer d'aquest mateix any. Doncs sembla que, per algun motiu, podria cancel·lar-se. Encara que es perfilava com una de les grans apostes d'ABC per mid-season, The River no ha complert amb les expectatives de la cadena de l'abecedari i el seu futur en la graella de la cadena per la propera temporada penja d'un fil. El canal nord-americà no s'ha pronunciat encara respecte a la renovació de la sèrie, però en cas de no concedir-li un segon lliurament, aquesta ja té possible compradora. El conegut canal de sèries online, Netflix, ja ha anunciat el seu interès a fer-se amb els drets de Thriller en cas de que l'ABC decideixi no donar-li una oportunitat. En els últims mesos, el canal ha anunciat l'engegada de la quarta temporada d'Arrested Development i ha començat a negociar la compra de recentment cancel·lada Terra Nova, que sembla que podria sobreviure a Netflix. La premiere de The River, el passat mes de febrer, aconseguia atreure uns 8 milions d'espectadors, una xifra que la posicionava com el cinquè millor estrena de la cadena aquesta temporada. No obstant això, les xifres han anat descendent setmana rere setmana fins a aconseguir el seu mínim històric en l'últim episodi de la primera temporada, que únicament va registrar uns 4 milions d'espectadors.
Les estrenes de la setmana.
Us presentem una pel·lícula que promet i que des de Cinefils tenim moltes ganes de veure. Us estic parlant de Battleship, que és la lliure adaptació del cinema del popular joc de taula de Hasbro, conegut com Enfonsar la flota o Batalla naval. La curiosa variant que planteja aquesta versió és que la batalla serà entre l'US Navy i una sura alienígena. La història ens planteja una èpica aventura d'acció que transcorre al mar, al cel i a la terra, i en la qual el nostre planeta lluita per sobreviure contra una força molt superior. La pel·lícula està protagonitzada per Taylor Kitsch en el paper del Tinent Hooper, un oficial de la Marina destinat al John Paul Jones, Brooklyn Decker, que és Sam Shane, una fisioterapeuta de la Marina i núvia de Hooper, Alexander Skarsgård, que és l'Eric de True Blood, és Stone, el germà gran de Hooper i comandant del Samson, Rihanna, la cantant, és la suboficial Rakes, especialista en armes del John Paul Jones, i Liam Neeson és l'almirall Shane, l'oficial superior de Hooper i Stone, i pare de Sam.
¿Estás preparada?
Pienso acercarme a él, mirarle a la cara.
¿Y qué le vas a decir?
Su hija es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida y sería un honor tener su permiso para casarme con ella.
¿Pero qué diablos le pasa? pasó de recluta oficial más rápido que nadie en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Pero nunca, jamás, he visto a un hombre echarse a perder más rápido. Lo que mi hija ve en usted es un misterio para mí. Disfrute de estas maniobras, Hopper. Serán las últimas que haga.
¿Qué coño es eso?
Contacto desconocido en superficie.
Puente, a mí no me sale nada en el radar.
Prepare un equipo para investigar esto.
¡Hopper! ¡Te toca!
Sí, señor.
Señor, ¿con qué armas?
Con todas.
Passem a parlar de Los diarios de Ron, protagonitzada per Johnny Depp. Paul Kemp és un escriptor nord-americà que ha començat a treballar com a redactor per un diari del Carib. El seu nou ambient, a poc a poc, comença a enrarir-se. Amor, enveja, gelosia i molt alcohol són els principals ingredients del relat.
Puerto Rico. Vine en busca de una història para un artículo.
Esto es periodismo.
Tu currículum, ¿eh? Tranquilo, no te habría pagado el hotel si no te hubiera contratado ya.
Pero encontré el paraíso terrenal más extraño.
¡Eh, ha llegado!
¿No dijiste que tenías tele?
La tiene el tío que vive ahí enfrente. Yo tengo prismáticos.
Un lugar donde los secretos salen a bailar.
No le mires el peluquín. ¡Ah!
Y el vudú. Obra milagros. Y si el alcohol no te mete en un lío.
¿Cómo puede beberse alguien 161 botellines?
¿No eran obsequio del hotel?
Las mujeres seguro que lo harán.
Creía que eras una sirena.
Soy de Connecticut.
¡Manos para arriba!
No te acerques a ella. Es la prometida de Sanderson.
Toma el sol desnuda.
Es una preciosidad.
Estaba mirando la embarcación.
Todos hemos montado en ella. Es una experiencia inolvidable. Sí.
Puede que todo esto parezca una mera alucinación, pero es la pura verdad. Creo.
Cairo Time, una pel·lícula canadenca protagonitzada per Patricia Clarkson, Alexander Siddig i per l'espanyola Elena Naya, guanyadora d'un Goya per La piel que habito. Al Caire, mentre que espera el seu marit, Juliet viu una aventura amorosa amb Tarek, un policia retirat que li serveix d'escorta mentre ella visita la ciutat.
¿Motivo de la visita?
Vengo a ver a mi marido.
¿Miss Juliet? Soy Tarek. Desafortunadamente su marido ha quedado retenido en casa. Si necesita algo, por favor.
Voy a volverme loca. Me han acosado unos hombres. ¿Por qué me miran todos?
Este café no es para mujeres.
Hace años que los hombres jóvenes no...
Eso es difícil de creer. ¿Por qué no le llevo a las pirámides?
Mark y yo hicimos la promesa de verlas juntos.
Por supuesto.
Me gusta su vestimenta.
¿Es una chilaba? Mañana me tomaré el día libre.
¿Puede hacerlo?
Claro.
¿Vamos?
Me gusta cómo dices mi nombre. Hola, Tarek.
¿Y cómo le va a tu maravilloso marido?
Oh, bien, gracias. Mark, tengo que dejarte. Buenas noches.
Parece que te estás acostumbrando a la vida aquí.
Puede que me quede.
Quédate. Aquí creemos en el destino.
¿Cuál es tu destino, Tarek? Nunca imaginé que mi viaje pudiera ser así.
I acabem amb un drama de David Trueba protagonitzat per José Sacristán i María Valverde, Madrid 1987. Miguel, un veterà articulista, temut i respectat, i Àngela, una jove estudiant universitària, es queden tancats a un bany públic, situació que dona motiu a un enfrontament generacional. Ella es va trobar en els 80 amb una democràcia ja consolidada, mentre que ell forma part dels privilegiats que ho havien aconseguit tot.
Cuando era pequeño me pasaba horas delante del espejo. Jugaba que me entrevistaban porque era alguien famoso.
Ventajas de crecer sin televisión. No sueñas con salir en televisión.
Me hacía preguntas y las contestaba.
¿Y has dejado de jugar?
Hace poco.
¿Quién eres?
Una escritora famosa.
¿Y qué te preguntabas?
Por mi último libro.
Yo jugaba a dar misa. Hacía de cura y daba la misa.
Yo a veces daba discursos políticos. Juntaba a todas mis muñecas encima de la cama y les daba un discurso.
Eso es por crecer con Felipe y con Alfonso Guerra.
La política real da asco. Engañan a la gente.
¿Acaso tú crees que la gente quiere saber la verdad? Prefiere que los engañes.
Si no te engañas, no eres feliz.
Aunque no lo parezca, no tengo respuesta para todo.
Curiositats del cinema.
Avui a les curiositats parlarem de la saga de Destino Final, on els protagonistes morien uns darrere els altres després de que en un primer moment evitaren una mort segura. Doncs quan el primer esborrany del guió de la primera entrega de la saga Destino Final 1 va arribar a New Line Cinema, l'executiu del projecte s'ho va emportar per llegir-ho durant un vol a Nova York. Quan va obrir el sobre va veure que els guionistes havien titulat l'exemplar Vol 180. Després va mirar el seu bitllet d'avió i es va adonar que el seu vol era el 180 de Los Angeles a Nova York. No fa falta dir que no el va llegir, el va tornar a ficar en el sobre i es va posar a ressar perquè el vol arribés a la seva destinació sense cap incident. I així va ser, per sort.
Quan Destino Final 5 va necessitar un immens suport d'acer per suportar la gran secció de pont que s'estava construint en un escenari per portar intensitat al rodatge pràctic d'un pont suspès a Vancouver, el pla consistia en fabricar-ho partint de zero. Llavors l'equip d'efectes especials va trobar algú que venia un gran suport que portava anys agafant pols en el seu traster. Immediatament el van comprar i van descobrir que de fet era el suport original fabricat per suportar el fuselatge de l'avió que apareixia en el primer lliurament de Destino Final. Portava desaprovegut des de feia molts anys.
Durant el rodatge de Destino Final 3, el pla de rodatge obligava a muntar tot el repartiment en una muntanya russa de debò per una presa important. Quan estaven pujant la primera rampa, de sobte es va parar a mig camí i es van quedar penjats durant gairebé 30 minuts. Ja no va ser tan emocionant rodar la resta de la seqüència després d'això.
Els guionistes de la primera pel·lícula, Destino Final, al 2000, van donar nom a varis dels seus personatges basant-se en personatges reals de la història del cinema de terror, entre els quals s'inclou Lon Chaney i John Browning. Des de llavors, els noms dels personatges rendeixen tribut al qui esquí del terror, des de William Castle a Roger Corman o George Romero.
El debat.
Avui al debat parlarem d'una pel·lícula provocadora del no menys provocador David Fincher, responsable de títols tan coneguts com Seven, El curioso caso de Benjamin Button i la recent Red Social o l'estrenada aquest mateix 2012, Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres. Doncs aquesta setmana parlarem del Club de la Lucha. Sergio, què et sembla el cinema de David Fincher?
El seu cinema, que ja vam comentar el primer programa de cinèfils, és molt provocador, es basa a ser visualment molt espectacular, cuida molt els diferents plànols de cadascuna de les seves pel·lícules i té molt de ritme. A més, és un bon narrador que cuida molt la posada en escena de les seves cintes. Les seves pel·lícules s'endinsen en la psicologia de la societat moderna amb una precisió tan aterradora que aconsegueix l'atenció absoluta de l'espectador. Fincher és conegut per ser un director que li agrada treure el millor dels seus actors a través d'extenses sessions d'assaig. Per ell, la millor manera de treure la major naturalitat possible en una actuació és a través d'un diàleg fluid, i això ho aconsegueix amb assajos i contínues repeticions de les escenes, fins al punt en què l'actor diu les paraules com si fossin pròpies i d'una manera casual, com, per exemple, per una escena de la Red Social van haver-se de rodar unes 200 preses. Això estem parlant d'un director molt perfeccionista. A més, és un d'aquests realitzadors que busquen contínuament provocar la reflexió a través de les seves històries, on situa l'espectador dins de la història per deixar que tregui per si mateix les seves pròpies conclusions.
Anem a sentir un fragment de la pel·lícula i seguim parlant d'ello.
Llevaba su corbata amarilla. Yo ya no me ponía corbata para ir a trabajar.
¿La primera regla del Club de la Lucha es que no se hable del Club de la Lucha?
He vuelto a despistarme. Debí dejar el original en la fotocopiadora.
¿La segunda regla del Club de... ¿Esto es suyo?
¿Eh?
Póngase en mi lugar. Como jefe, ¿qué decisión tomaría si encontrara esto? ¿Usted qué haría?
Debo decirle que yo tendría muchísimo cuidado de con quién hablo de este tema, porque la persona que lo escribió es peligrosa. Y a ese neurótico con camisa de algodón se le podrían cruzar los cables y luego podría ir airado de un despacho a otro con una carabina arma Light AR-10, un arma semiautomática tremendamente práctica, disparando un tiro tras otro contra colegas y colaboradores. Quizás sea alguien a quien conoce hace años. Alguien que está realmente cerca de usted. De mi boca salían las palabras de Tyler. Y eso que yo era un tío simpático. Creo que no debería traerme cada pedacito de basura que se le ocurra recoger.
Gran part de les pel·lícules de David Fincher contenen un bon nombre d'anotacions i reflexions sobre la societat que els ha tocat patir els protagonistes. Quines diries que són les reflexions que proposen aquesta pel·lícula?
El Club de la Lucha reflexiona sobre el rebuig davant dels valors imposats a la classe mitjana i la mandra, banyada de cinisme i desengany per solucionar els problemes que han provocat generacions anteriors. El protagonista del Club de la Lucha ha aconseguit cert estatus professional, però encara així se sent frustrat. La televisió li va ensenyar des de petit que havia de ser una estrella, costi el que costi, i en arribar als 30 anys s'adona que li han enganyat, que la cultura de la publicitat de com més tinguis més feliç seràs en realitat és la responsable del buit que sent per dins. Els personatges prenen consciència de l'engany en què viuen per després arremetre contra els qui pensen que són els responsables del seu buit intern. Pel narrador, Jack, són les seves possessions personals les que determinen el seu grau de felicitat. Serà Taylor Durden l'encarregat d'obrir-li els ulls en una de les línies de guió més clares de la pel·lícula. Només quan has perdut tot et sents completament lliure.
Estàs parlant del moment en el que Brad Pitt diu allò de "Todos soñamos con ser estrellas del rock, del cine", en
Exacte.
Aquesta part, no?
Sí, sí.
I després, clar, ens adonem que no és tan fàcil. Bé, doncs, si et sembla, anem a escoltar una de les interessants frases del personatge de Taylor Durden.
Quiero en el Club de la Lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Un dels aspectes que més destaquen a la pel·lícula és la seva violència, amb aquestes lluites clandestines que organitzen els dos protagonistes, tant Jack com Tyler. Jo personalment penso que és desmesurada i em va costar veure la pel·lícula realment amb els ulls ben oberts. Tu què opines? És desmesurada aquest grau de violència?
Doncs més que desmesurada trobo que vol simbolitzar l'autodestrucció de cadascú. Segons paraules del propi Tyler, la destrucció d'un mateix és el que realment fa que la vida valgui la pena. I aquesta destrucció d'un mateix fa que s'alliberi completament.
Ja, però es pot destruir de diferents formes, no? No cal
no,
violentament.
Potser, sí.
Bé, doncs passem ara a parlar dels dos actors protagonistes, per mi, brutals, Edward Norton i Brad Pitt. Què en penses de les seves respectives interpretacions?
Doncs d'Edward Norton, que penso que és un dels millors actors de la seva generació, a qui interpreta un Jack amargat, desquiciat i sense cap il·lusió a la vida, a qui li canvia la mena de viure al conèixer el Taylor Durden, un Brad Pitt fantàstic, penso que és un dels millors papers de la seva carrera, i que és un actor que, a pel·lícula que fa, madura la seva personalitat, cada vegada millora les seves interpretacions.
Edward Norton, que ja ens va sorprendre amb American History X, i des de llavors ha fet pel·lícules genials, o sigui, ha interpretat molt bé tots els papers que ha protagonitzat.
Actualment trobo que està bastant desaparegut, no està sortint o no està fent tantes pel·lícules com el Brad Pitt, que fa, diria que fa una pel·lícula
per any. Potser perquè és més mediàtic, el fet que el Brad Pitt sigui el típic guapo de Hollywood fa que tingui també moltes més ofertes. Però si hem de jutjar una interpretació, jo em quedo amb Edward Norton per sobre de Brad Pitt.
Sí. Jo igual.
Deixem de banda el debat i parlarem ara de la banda sonora del grup paradilecte de David Fincher. Trent Reznor, Atticus Ross, que ja s'han encarregat de posar música a les pel·lícules de Seven, La Red Social i Millennium, Los Hombres que no amaban a las mujeres. La seva música està plegada d'instruments electrònics en un to molt proper al chill out, en ocasions, com és el cas de la cançó Closer, de la pel·lícula Seven. Com dèiem, de marcat caràcter electrònic, ambient divers i de vegades dissonant, posa ells temes més foscos i estressants, però en altres destaca més el ritme constant que enganxa. Un bon exemple és In Motion, cançó extreta de la banda sonora de La Red Social. Però també són experts en fer adaptacions de cançons de grups reconeguts, com és el cas de la versió que han fet de Immigrant Song, dels Led Zeppelin, pel recent remake de Millennium. Esperem que us hagi agradat aquesta nova entrega de Cinèfils en Acció. Com sempre, un plaer mantenir-vos informats cada setmana. Que vagi molt bé i ens trobem la setmana que ve amb molt més cinema. A reveure! Can you call?